El gall del monestir.
Comencem a la tertúlia, el gall del monestir de tertúlia dels dilluns, no sé si amb ressaca. Àlvar! Dic-lo de ressaca i es posen les ulleres.
Sí. Que surti el retrat d'aquesta manera.
Sort que no és en directe,
no,
si allò
no,
retransmès per televisió, sí, que també podríem fer un streaming.
Un streaming.
I així veurien les coses que de tant en tant passen. En aquest estudi, i per la vida.
Totes es poden veure.
Les coses es poden imaginar.
Totes es poden, però, no, vull dir que les que no veuen els oients es poden veure.
No dieu coses tant, que no es poden, si no fem res,
aquí és una qüestió de donar-li sentit a les coses que passen i als comentaris que es fan, perquè les coses van lligades.
Un moment, que és dilluns del dematí.
Això és de cum laude.
Àlvar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, tinc.
Dic que hem deixat enrere ja Sant Medí, ja hem entrat en el mes de març, oficialment, d'aquí poc la primavera, que l'estem esperant, en candeletes, tot i que em sembla...
Fava, el sant de la fava.
El sant de la fava, el copatró de la ciutat.
De la ciutat.
I res, que volia saber si havia anat bé Sant Medí.
Si molt bé, no, jo no hi vaig anar.
Home, que jo sàpiga anat bé. Que jo sàpiga anat bé.
Ha anat bé.
Hi havia una circumstància d'aquest Sant Medí que era especial, i era la participació de la gent de la ciutat d'Alba.
Ah, clar, sí, els italians, sí, els la italians ciutat de
germanada. Sí, van arribar el dijous a la tarda, per la tarda alguns, els cors, i en el programa que faig en aquesta casa em van parlar amb la Gemma Navarra de l'Escola Fusió, que els anfitrions, i a la vegada havien sigut els que havien estat a Alba el mes d'octubre, i els hi tenien preparada una sorpresa, precisament a Sant Medí, i era una sardana a partir d'una de les cançons típiques que cantava el Luciano Pavarotti.
Ah.
O sigui, el Luciano Pavarotti havia aquella línia de cançó napolitana, llavors van adaptar de forma que tingués el ritme d'una sardana, i els hi van fer una sardana.
És que allà es toquen les sardanes amb ritmes de diferents, en plan rock, no sé què, o sigui, hi ha
sí,
una pobla
sí,
que fan versions, anem a dir, de coses de rock, però amb sardanes.
És això.
Jo he estat moltes vegades allà. I la veritat és molt divertit, perquè, clar, canten unes cançons que te les coneixen en plan rock i te la ballen amb ritme de sardana.
Bueno, hi ha una cobla, no?, que fa això.
Sí, sí, aquesta, sí.
Suposo que va venir la mateixa, no sé,
però jo diria que sí. I va ser un Sant Medí amb diversos italians.
Sí, està bé. 10 anys, eh?
10 anys, sí.
Fora broma.
Sí, l'agermanament.
De l'agermanament amb Alba.
La ciutat d'Alba.
I són agermanaments que s'aprofiten més aviat culturalment, no?
Sí, jo penso que va ser una bona idea. En Joan Casajoana s'ha de dir que és la persona que
sí,
en aquell moment va...
Marcel Aussa, Joan Casajoana.
Sí, i ha funcionat força bé. I és amb aquest punt que dius tu, de tipus... cultural.
Cultural i esportiu.
I esportiu. Ara volen fer una ampliació en aquest sentit, que penso que pot ser interessant, que és gastronòmica.
Ui, aquesta ens hi apuntem tots, eh?
Que sabeu que Alba... No, però sabeu que Alba...
Fins i tot en Lluís.
Alba té una característica que és la trufa blanca, i és capital mundial de la trufa blanca.
La tòfona, sí.
I per tant, doncs ja penso que pot ser un punt interessant.
Molt interessant, diria jo, no un punt.
Home, no en va, hi ha una escola que es diu Ciutat d'Alba, també aquí, no? Per tant,
és veritat.
Aquesta relació doncs, va produir, doncs, quan jo era regidor, van ser una, una moció per posar nom a la no sé si era la quarta quinta escola a la ciutat d'Alba.
Sí, és la cinquena, sí.
Cinquena, em sembla. Sí, sí. No, no, bé, la veritat és que totes aquestes relacions entre ciutats, igual que tenim una amb Extremadura, no? Tenim
sí. L'Ava, amb l'Ava. Aquesta és més recent.
Sí, és la que és més recent.
Sí.
Ava, Alba.
Busquem Alba. Una altra que també fonèticament,
fonèticament.
S'assembli.
Ava, Alba. Eh?
Sí. Ava, Ava seria el grup Ava,
vols amb, dir? Amb, no, no, no. De fet, també hi ha una relació que crec que no, de moment encara no ha quallat amb un agermanament, que és en Montellano.
Sí.
Amb aquesta ciutat de Sevilla, Montellano, per, mm. la, per la població que hi ha aquí a Sant Cugat, que hi ha molts andalusos que són d'allà, de Montellano. Que no sé, no sé si s'estava allò valorant, sospesant la possibilitat de germanar-se també amb aquesta ciutat, però de moment en tenim dos agermanaments, no? La ciutat d'Alba, a Itàlia, i després a l'Ava, Extremadura.
I em sembla que estan emparaulats amb Madrid, no?
A Madrid, també.
Sí, tenim un emparaulament per fer, anem a dir una...
Un agermanament.
Un agermanament.
Ai, 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 ai.
No entrem en polèmica, va.
Jo us haig de dir, me'n recordo un any que totes les meves amigues eren madrilenyes afincades a Sant Cugat, eh? Que jo fins i tot m'assombrava, no? Perquè pensava... Bueno, és que potser la manera de relacionar-se és una mica distinta a la nostra, perquè ells tenen uns hàbits de, més de sortir i tal, i per tant es troben més, i aquestes coses, jo me'n recordo, feia el comentari, vaig a muntar la casa de Madrid a Sant Cugat, perquè totes les meves amigues són madrilenyes. Vull dir, era un casual, no?
No, no és casual, que siguin amigues teves de Madrid, no, no són casual. Vull dir, tu,
bueno, era per, tenia una veïna, arrel de la veïna vas coneixent d'altres persones.
Hi ha un cercle en el qual tu et mous, que suposo que jo no em moc, que són gent de Madrid, sincerament.
No, però no és que em mogui, és que va venir una veïna a viure al costat de casa, i llavors... arrel de, doncs, tens criatures, tal i qual, i llavors, clar, comparteixes de vegades i vas coneixent per aquesta via, i com que ells són, que surten molt més que, bueno, que almenys jo, que no soc una persona habituada a sortir a fer quintos ni cervesa i aquestes coses, en canvi ells sí que tenen molta activitat, doncs, clar, arriba un moment, doncs, que els que es mouen, doncs, són els que... es veuen.
Sí, i sobretot amb gent que va a l'escola, per exemple, hi ha un col·lectiu de l'escola alemana o l'escola japonesa que es coneixen tots, i per tant és un cercle bastant tancat en el fons, i creen a Madrid els seus guetos en positiu, diríem, no? Però clar, creen els seus petits guetos, en el sentit, diríem, de que
no podem oblidar que Sant Cugat és, en aquest sentit, és peculiar.
Sí, sí.
Perquè aquí hi ha 109 nacionalitats diferents, sí, incloent dos apàtrides.
Sí.
No, vull dir que és especial, i és més especial encara perquè és la ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, jo diria de Catalunya, que té més gent originària de la Unió Europea. És a dir,
el Dia d'Europa es fa, el Dia d'Europa aquí també.
La selecció que hi ha de gent, doncs, quan tu sumes, allò típic, doncs, segons quines poblacions properes, doncs, hi ha més marroquís, o hi ha més equatorians, o hi ha més... Aquí la ciutadania és la italiana, el nombre de la gent, són italians. I després hi ha els anglesos, després hi ha els francesos, després hi ha els alemanys, després hi ha els japonesos, com tu has apuntat, o el fet de l'escola japonesa. Per tant, és una característica, jo diria que molt especial.
Però que no els veus, això és, japonès això es no, veu... veus, no els veus massa, tampoc.
Sí, perquè... jo veig
al teatre.
Segons quin tipus de representacions que hi ha al teatre, jo observo que efectivament...
Dansa, deu ser.
Bueno, dansa i música.
Quan estava amb aquesta comunitat, que tot plegat érem 14 famílies, i parlat del tema de Madrid, però, de Menorca i tal, però hi havia al mateix temps una família alemanya, uns luxemburguès i uns italians, vull dir, amb 14 famílies, vull dir...
Hi ha pintors també, aquí a...
Sí, no. Jordi,
jo estic observant.
Està escoltant atentament.
És que no, jo estava observant i ja m'he tingut de reprimir una broma que volia fer, que ja es queda molt malament.
Fes-la, home.
Ja has passat el meu límit. No, sí, és curiós. Jo vivia, quan vaig venir a viure aquí a Sant Cugat, vivia en un bloc de pisos, que també hi havia un madrileny, hi havia un equatorià, hi havia un italià també. Era una petita ONU, allò.
Sí.
Sí.
Sant Cugat, poble d'acollida. Bueno, d'un cert nivell, evidentment.
I ciutat refugi.
Un poble d'acollida.
Recordem, la setmana passada, per cert, l'alcaldessa va estar de viatge a Grècia visitant... directament camps de refugiats, entrevistant-se amb responsables de les ONGs, aquestes organitzacions que estan treballant i que estan rebent el suport de l'ajuda econòmica de Sant Cugat, com és el cas de Proactiva Open Arms, com és ACNUR, per veure una mica de què serveix aquesta ajuda que es fa directament. I, bueno, la veritat és que va tornar amb la idea de fer una trobada, de valorar quina és la situació i veure una mica què és el que es pot fer, no?
Al marge de que sigui una cosa oficial, hi ha molta gent d'aquí de Sant Cugat que hi ha anat per moto propi.
I tant.
Per intentar...
Gent jove, molta gent jove,
ha anat amb moto propi. El que passa que hi ha vegades que diuen la gent que no es pot anar així por libre perquè
fas més nosa que servei.
Fas més nosa que servei. Per tant, anem a dir, el qui vulgui anar, que s'apunti a dir, una ONG organitzada, n'hi ha algunes holandeses que ho fan bastant bé, Open Arts també, el que passa que Open Arts està totalment col·lapsada, però sí que, verdament, doncs, s'ha d'anar una mica ben organitzat, perquè si no pot fer més nosa que no servei. Però bueno, hi ha molta gent aquí i val la pena doncs, assenyalar-ho, no solament oficial, però hi ha gent a dir que no, que és
no,
anònima.
No, és que abans d'aquesta visita és cert, nosaltres hem tingut al llarg dels dos últims anys gent convidada que ha passat per aquí a explicar-nos la iniciativa, perquè hi ha hagut moltíssimes iniciatives que s'han fet des de centres escolars, des de grups d'esplai, o sigui, diversos, tothom hi ha anat a posar allà una mica el que ha pogut per contribuir a pal·liar doncs, que la situació en què estan sigui...
Sí, el que passa és que quan arriben aquí llavors arriben amb una impotència brutal, perquè clar, teòricament se manen a l'Ajuntament, intenten ajudar, perquè clar, aquestes persones coneixen gent directament allà en els camps de refugiats, llavors què passa? Que d'alguna manera doncs, agafen una relació en la qual doncs, volen ajudar-los, llavors quan arriben aquí es veuen impotents perquè van a l'Ajuntament i no poden fer massa més cosa que, dir, que intentar avisar del tema, no? Però, i llavors també doncs, tenen contactes a través del Facebook i coses d'aquestes. No, hi ha unes experiències prou interessants que val la pena anar a subratllar, no?
Jo tinc una sensació ambivalent amb aquest tema i ho sento perquè m'agradaria entusiasmar-me per segons quines coses, i haig de dir que cada vegada entusiasme per qualsevol cosa en tinc cada vegada menys. Entusiasme, dic, eh? O sigui, aquest fet de llançar-te un tipus d'acció creient realment que allò portarà els resultats que positius que tu pretens que porti. També tinc un altre dubte, i és si des d'una administració municipal s'han de fer un tipus d'accions i per tant esmerçar uns diners en aquest cas, en poder fer un tipus d'ajuda com aquesta, que és humanitària i que és segur, des de tots els punts de vista, positiva. Però el meu dubte és si aquest nivell d'administració és el que ha de participar en una cosa com aquesta. Perquè a vegades jo penso que hi ha altres nivells que potser, probablement, segur, no fan el que haurien de fer. I aleshores això, diguéssim, va baixant i sempre passa igual. La bona voluntat de la bona gent, que és molta, fa una quantitat de coses que a l'hora de veritat pot passar, com apuntava l'Àlvar, que si no està integrat en un grup es poden perdre en l'aire perquè no té eficàcia, però que aleshores hi ha uns que substitueixen aquells que ho haurien de fer de forma regular i de forma normal.
Alguna vegada ho havíem dit aquí, no sé si en aquesta tertúlia, que és el poble que salva el poble normalment, no?
Sí, però això no és així. Vull dir, una cosa és... Jo sempre he opinat el mateix, no? Tenen les competències, si de cas s'ha d'exigir amb aquests que les exercitin i que les facin. I clar, tot això per mi passa, és un tema a nivell europeu, és un tema de fronteres, és un tema molt més gran i per mi passa per donar la resposta a la solució en origen. I totes aquestes pressions haurien d'anar encaminades a això, on seguir un resultat per tots, no només tampoc per uns quants, aparentment de socórrer a situacions concretes.
Malgrat tot, Eduard, jo penso que en el fons és positiu. Encara que sigui una cosa per una certa consciència individual,
sí, sí, sí,
de que
sí,
d'alguna manera doncs, hi ha un problema i aquesta persona que té aquesta consciència individual després la pugui escampar pels seus amics, per les seves coneixences o pels seus fills, això ja és positiu, no?
Segur.
Vull dir, per tant, evidentment doncs, el problema està que el govern central, que té les competències, doncs, faci la seva feina. Per tant, si aquí hi havia...
No les té totes, perdona, no les té totes.
Si hi havia un cupo de 15.000 persones per venir i només han vingut 1.000, esclar, teòricament veig que no hi han fet les competències, o tenen uns altres arguments de dir que ja venen pel sud altres immigrants.
No, és
un tema complicat.
Hi ha un altre nivell, a més, això que dius, que jo estic d'acord, Jo deia que el que a mi em sap greu a mi personalment és no sentir-me entusiasmat.
Ja.
O sigui, no veig segons quin tipus d'accions i jo les admiro i penso...
Sí, que es queda una mica frustrant.
No sóc capaç de llançar-me aquí a fer-ho, no? Clar, ara fa pocs dies ha aparegut un llibre, bueno, molts fan referència a aquest tema, però n'hi ha un, i hi ha un moment, no recordo el títol en aquest moment, perdoneu, en què hi ha un moment que hi ha un diàleg amb un màfia, un capo màfia. I aquest capo màfia diu, escolta, en aquests moments... es guanyen molt més diners passant immigrants,
sí, sí,
que amb la droga.
Sí, sí.
Clar, quan tu llegeixes una cosa d'aquest tipus amb aquesta...
Queda superbarat.
Amb
aquesta impunitat.
Et baixa tot.
Que guanyin diners amb el tràfic de persones.
És brutal, és que és brutal. És que, clar, vulguis que no, acabes fent un acudit, no? I quan tu veus... tots aquells armilles salvavides a la platja, penses, aquí hi ha un fabricant d'armilles, és evident.
Sí, sí.
Està claríssim.
Sí, sí.
Armilles, unes que funcionen i altres que no funcionen. No?
Sí. Tota però... manera, no és culpa del fabricant.
No.
És culpa del que compra les armilles per vendre-les ara.
No,
les armilles també que hi hagi. Que hi hagi.
Evidentment, però això és el que vull dir, que a vegades sempre, jo personalment, insisteixo, em xoco i llavors no soc, o sigui, això no m'agafa i em fa volar amb bons sentiments, perquè llavors sempre em venen aquest tipus d'imatges i penso, home, no hi ha dret, perquè a més és una altra circumstància. Una cosa són els immigrants sirians que surten d'una guerra i volen marxar d'allò, i l'altra cosa són els immigrants econòmics que ja fa 50 anys que estan pujant a Europa. No ara, no? No, ara. Fa 50 anys.
Des d'Europa també, des dels andalusos que van pujar aquí, que van fer ser els que van potenciar tota la cultura i tota la indústria, anem a dir, doncs, catalana, que van ser gràcies a un agent immigrant que va sortir del seu poble.
No, però jo parlo d'un altre tipus
de
continent.
D'acord, o sigui, una cosa és continent, una cosa és les immigracions, vale. No, que és un tema complicat, a més que és complicat de solucionar. Jo no dic pas que no sigui fàcil de solucionar.
Doncs si aquest és complicat, el del procés, que cada dia que passa, i depèn del vent per on bufa,
aquest,
anem cap a una
és?
Banda...
Quin és aquest? No el conec.
El del procés. Aquesta setmana, per exemple, aquest cap de setmana hi ha hagut un acte d'Esquerra Republicana.
Sí.
Circular, recte circular.
Està fent molt bé, Esquerra. O sigui, cara a la consecució dels seus objectius, se li ha de reconèixer, Esquerra ho fa molt bé.
I tant.
O sigui, vull dir, jo crec que ha estat totalment exitosa. S'ha anat carregant tots els que tenia per l'entorn, bueno, estan ets del... Ai, com es diu?
No crec que sigui tan maquiavèlic tot plegat, sí? Pot ser tan maquiavèlic?
Home.
Sí? O les circumstàncies són les que són.
Jo crec que sí que hi ha. Sí, jo crec que sí. Hi ha una planificació.
El Tribunal de Garanties,
no, jo ja no parlo per al Tribunal de Garanties, sinó que quan va estar en el govern amb el Partit Socialista i amb els d'Iniciativa, els Verds, vull dir, se'ls va anul·lar tots i va anar guanyant ell, i ara, bueno, el Junqueras ja preparant les noves eleccions, no? Proposant-se i tal, i del PDeCAT, pues no quedarà res, quasi bé com del Partit Socialista, que ha quedat amb escorrialles.
Els moviments canvien.
El panorama, així, diguem que telegràfic, és Esquerra Republicana amb l'acte d'aquest cap de setmana, Junqueras dient la frase no renunciarem a les urnes, en referència al referèndum.
Sí.
Després resulta que la situació del PDeCAT s'està veient també una mica enterbolida per tot el cas Palau.
El cas Palau.
Cas Palau.
Una mica.
Sí, posem una mica, posem
una valoració, una valoració.
Pues traiem el Miquel, Lourdes, traiem el
Miquel. Totalment, vull dir,
no, després cadascú que faci el seu la seva valoració.
I el PP també amb altres temes,
i tots. Estem parlant de Catalunya, no? El PP aquí és anecdòtic, és una mica una no és
representatiu. I després posem ja les terceres veus que ja comencen a el que ja s'havia sentit, per altra banda, amb la possibilitat de no referèndum hi haurà eleccions. No?
A mi em fa molta pena, de veritat.
Tot plegat?
Sí, tot plegat. Em fa molta pena perquè veig uns interessos tan mesquins i tan personals i tan... O sigui, jo crec que, de la sensació que em dona, que han fet ballar la perdiu tan fort i tan malament, a mi em fa pena. De veritat que a mi em fa pena. Em fa pena el... un president que tenim de la Generalitat que sembla un papagallo perquè no fa res, vull dir, el Mas actua com a president, em fa pena, ahir em va fer molta pena en Patxi López, que va vindre escandalitzat de Catalunya, que ho va trobar la societat partida, que no sé què, no sé quantos, sí, això ho va dir ahir, i dius, hòstia, que embusteros, com no, juguen...
Que la societat no està perdona, partida?
Jo no, és que jo...
Que no està dividit els catalans
jo,
aquí?
És que jo no veig que ningú, vamos, jo no veig no, que no, ningú però, es pegui pel carrer. Ni ningú,
això no vol dir, estigui no sé, partida.
Jo no
ara
sé.
La gent opina d'una manera pues totalment està, dividida, pues però
bé, perfecte,
que està partida no és veritat.
I Espanya no està partida perquè uns voten amb uns, però això s'està partint.
Amb determinades
no,
coses
estàs
de base, no?
Això és tindre unes idees i defensar les teves idees i amb normalitat. Jo a vegades no sé quan em parlen de Catalunya quina Catalunya parlen, perquè de viure com visc a la Floresta poder... és una altra dimensió allò.
Sí.
Però sí, vull dir que no, vull dir, no ho acabo d'entendre. No i tot això es fa per interessos. Jo recordo els anys 80 que tothom estava molt il·lusionat amb la democràcia, amb la transició, que li vaig preguntar al meu pare, vaig dir, però papa, com es va poder arribar a una guerra civil, com es va poder fer tan mal, com es va poder... Perquè esclar, estàvem tots il·lusionats i ens semblava que allò era impossible. I va dir, mira, per interessos mesquins. I ara veig els mateixos interessos. Veig uns interessos petits, de partit, ja no de partit, perquè em sembla que no són partits, són com sectes que juguen al seu joc. I això em fa pena.
Sí, però el que passa
em
és
fa
que...
molta pena, em fa molta llàstima, això.
El que passa és que jo penso que la política una mica és això, eh? O sigui, hem d'entendre que la política és una miqueta un
sectari.
Bueno, hi ha una mica de sectarisme, evidentment. Hi ha alguns partits més sectaris que altres. Però vull dir que, en certa manera, doncs, és posicionament, és intentar... Esclar, si vols ser polític, necessites voler assolir poder. Per tant, per assolir poder, tens que, d'alguna manera, doncs, tenir unes certes maniobres per poder-les tenir.
És la lògica.
És la lògica de la política. El que passa és que jo crec que hem de fer, no hem de fer d'un problema tragèdia. Aquest és el problema de Catalunya, que no fem tragèdia d'un problema. Un problema en el qual doncs jo penso que es té que solucionar pactant. Pactant com sigui, de quina manera. Els de Madrid no voldran pactar, nosaltres voldrem pactar, tot el que vull. Però nosaltres també hem de baixar el llistó i ser el més generosos possibles per poder pactar. Aquesta és l'única possibilitat que hi ha de la política. El referèndum no es farà. No es farà perquè, evidentment, doncs, el Tribunal de Garanties Constitucionals han dit que no es podia fer, el d'aquí a Catalunya, vull dir, per tant, de garanties estatutàries, per tant, ha dit que no es podia fer, encara que ens emparrem a que es pugui fer i arribarem acabant de fer unes eleccions anticipades, això segur. Per tant, hem de dir, doncs, a no ser que nosaltres diguem, doncs, escolta, fem un rull, no un rull.
Que no es farà.
I llavors,
no es
doncs,
farà.
Tirem endavant, hem de dir, un referèndum unilateral.
I a més de tot això que dius tu, s'ha d'afegir que en l'exterior no estan per la labor.
No hi ha ningú.
Per tant, el tema, que sempre em canso de repetir des de fa anys el mateix, si des de fora no hi ha un suport suficient, i només calia que fossin 5 noms, calia que fossin més, que fos d'aquest tipus, no es tira endavant. Perquè, a veure, França, per dir una cosa, és qui menys vol que hi hagi un referèndum a Catalunya. Això és evident. Alemanya tampoc el vol des del punt de vista econòmic, en aquests moments sobretot, després del Brexit. Per tant, mentre no hi hagi aquest suport, malauradament, per molt error que hi hagi, per molt error que hi hagi, és que no pot tirar endavant.
Això ja ho vam parlar, i això no, el que no s'acaba de comprendre és com a la gent se li fa creure que sí, la política dels fets consumats, Europa sempre ha actuat d'aquesta manera, quan la cosa està feta, llavors accepten i tal. I dius, aviam, jo això només ho vaig veure allà a la guerra del Kosovo i aquestes històries.
No, perdona. Europa té...
Però a Europa, els països d'Europa...
Txecoslovàquia, perdona.
Era una altra situació.
I va fer-ho d'aquesta manera. El que passa és que, per dir-ho d'alguna forma simple,
col·loquial,
els txecs i els eslovacs, en general, ja estaven predisposats a que això es passés. O sigui, trencar, metafòricament, vull dir, a Txèquia i a Eslovàquia, de fet, ja estava trencada. I per tant, només calia que ho fessin de forma oficial. I això es va produir després de molts anys de la Segona Guerra Mundial i molt abans de la guerra dels Balcans.
No era una situació comparable, per exemple, tenim amb els països tradicionals europeus. Val? I jo me'n recordo de fa temps d'haver comentat dins de la Unió Europea ningú, perquè automàticament si donguessin suport a aquest procés català, automàticament ells, per comparació, doncs, a la part nord d'Itàlia diria, pues jo també, a Alemanya hi haurien alguns landers que dirien jo també, a França també hi hauria gent que se separaria, no et dic jo, entre els balones i el no sé, i tot.
Perfecte, em semblaria perfecte, fixa't, perquè jo em crec que la ciutat...
Europa és un fracàs. Això és opinable per tu.
Home, opinable, doncs mira com estan els francesos, com estan els holandesos i tot això.
I com estaríem si no hi hagués Europa?
Bueno, esclar, això no es pot dir. Això no es pot dir. Això no es pot dir. Bueno, jo estic parlant del que sí que es pot dir, que és que Europa és un fracàs, perquè no s'han fotut ni d'acord en posar les matrícules del cotxe iguals, ni amb això s'han posat d'acord. Europa ha sigut el gran frau. El gran frau, mira, ara avui l'Opel s'ha vengut, o sigui que el Chrysler ja, mira com veu Europa, que diu, vale, un francès me la compra, doncs per ells. O sigui, ningú creu en Europa ja, ni els propis.
Què té a veure això, home?
Què té a veure amb què?
Sí, això de, una, o sigui, és un tema
pues
de...
Doncs jo crec que Europa de regions.
De negoci.
Jo crec en l'Europa de regions.
Bueno, però...
I és el que defenso, perquè l'Europa dels països s'ha demostrat que és un fracàs. Jo crec que amb l'Europa de la regió.
Jo crec que no tant, Lluís. Jo no crec tant que sigui una Europa... No, jo no crec que hagi fracassat Europa com a tal. Home, jo penso que no.
Marxat, els francesos volen marxar, els italians volen marxar.
No, generalment no.
No és veritat que els anglesos han anat?
Els anglesos sí. Però tot i amb això també està bastant dividit, els problemes que tenen, també.
Exacte. Ja en aquest moment ja veuràs amb Escòcia i tot el que té, el que ve, amb Irlanda també.
És que jo no veig que Europa...
No és tan fàcil, Lluís.
Naturalment, que no és
fàcil.
Jo penso que la unificació d'Europa ha servit perquè hi haguessin quasi 60... 70 anys de pau a Europa.
I de creixement.
No em diguis això, perquè això ho van dir en una conferència que vam fer aquí, el tema... Escolta'm, els Balcans és Europa.
Sí, d'acord. És que no hi ha hagut guerra. Perdoni, sí que hi ha hagut guerra.
I Déu-n'hi-do la guerra que hi ha hagut.
I a més a més ens van salvar el cul, perdó malament, els americans. Que van posar, perquè a Europa érem incapaços de parar una guerra regional. Vam ser incapaços. Però això vol dir que no hi ha Europa. I després van venir els americans, que sí que són americans, i van parar la guerra. Ens tindria la cara de vergonya.
Amb les guerres mundials, que van haver la primera i la segona guerra mundial.
Es va assassinar i es va matar moltíssim, al cor d'Europa. Això no es pot oblidar. I no es pot oblidar que qui van ser van treure les canyes d'any al foc van ser els americans. Perquè nosaltres vam ser inútils totals.
Però som tebis.
No, som inútils, què cony?
Tebis.
No, perquè mentre estan matant a gent, a nanos, que sortien els francs tiradors matant a nanos i tot això, Europa estava calladeta. Aquesta Europa és la que vosaltres creieu?
Jo no hi crec que tot funciona correctament, però crec que Europa ha portat molt benestar. Una incorrecció és no deixar passar una senyora davant.
Això són assassinats, inutilitat. No és una incorrecció.
D'acord, vull dir...
Això succeeix a tot arreu i és lamentable.
Què està dient això? Penseu que m'estan quitant les oïdes. A nivell de balanç,
jo crec que Europa ha sigut positiu. A nivell de balanç. Jo no dic pas que tingui que reformar-se i que es tingui que fer millor, el que vulguis. però evidentment en línies generals, anem a dir, Europa, jo penso que ha estat positiva.
Ara, sí.
Les... A partir d'aquí, d'acord, s'han de reformar moltes coses, s'han de plantejar moltes coses, i a partir d'aquí, doncs, però clar, si no creiem en Europa i creiem, anem a dir, en els estats individuals, evidentment tornem a la pesseta, tornem al, al franc, tornem al...
Ens tanquem, ens tanquem una altra vegada.
Jo no estic dient això, jo estic parlant d'una Europa unida de les regions. Jo estic parlant d'això, no estic parlant de
fins i tot la situació política.
No estic parlant de tot això.
La situació política que es pugui produir aquí dins d'Espanya, si en algun moment vam tenir algun perill i tal, doncs la sort que teníem és que hi ha una Europa i que estem dins d'aquesta Unió Europea. Vull dir, per tant, a mi em dona molta tranquil·litat estar dins de la Unió Europea. Em dona seguretat.
Bueno, va, felicitats.
Anem a canviar de, anem a canviar de tema? O vols tancar?
No, jo el que sempre estic dient que Europa no existeix, fa gràcia que hi hagi la discussió si Europa és bona. Europa, el concepte Europa és un concepte que
econòmic.
Es va iniciar culturalment.
Econòmic, bàsicament.
No, es va iniciar culturalment. No parlo de la Unió Europea. No, ni parlo del de Schengen, ni parlo de l'euro, parlo del naixement d'Europa. El naixement d'Europa és un concepte cultural que parteix dels grecs, dels romans, etc, etc. Molt bé. Aquest concepte d'Europa, durant molts anys, sobretot el romanticisme, al segle XIX, XVIII-XIX, això va créixer més encara, i efectivament això funciona. Però no ens oblidem mai, mai, de que el que avui geogràficament en diem Europa, va haver-hi una part que va estar ocupada 700 anys pels àrabs, Espanya, Península Ibèrica, i que l'imperi otomà va arribar fins a Viena. I tot i Grècia, i tota Romania, Persa, i tota... Era... Per tant, en la guerra aquesta dels Balcans, el que podia definir més aquesta guerra era la guerra religiosa. O sigui, aquells que deien Lluís que estaven disparant amb els musulmans que hi havia d'allà. No els de Belgrat, no els ciutadans de Belgrat, que havien estat convivint durant anys i anys i anys tots junts, i que el Tito, amb la seva Iugoslàvia, una creació artificial va fer, sinó que estaven matant els cristians, estaven matant els musulmans. I això, per desgràcia, és el que es produeix, no a Europa, sinó a tot el món. És aquesta gran desgràcia que jo penso que pesa sobre el gènere humà. Matem en nom de Déu, del Déu que sigui. Matem en nom de Déu perquè nosaltres, que creiem en aquest Déu, no en aquell, tenim la veritat. I com que tenim la veritat, aquesta veritat ens dona autoritat per fer el que vulguem.
Ens dona l'autoritat moral per fer el que
Exactament.
Vulguem.
Aquest és el problema. I Europa com a tal, Europa, a mi ja m'agradaria que existís l'Europa de Goethe, que existís l'Europa de Lord Byron, l'Europa de Cervantes, l'Europa de Dante Alighieri. Ja m'agradaria que fos aquesta Europa. Però, escolteu, no és veritat. No és veritat. I una Europa, quan es fa una Unió Europea, es fa un euro abans de fer una conciliació fiscal. No, senyor. Primer ha de vindre la fiscal. I després ja farem la moneda i després ja farem el repartiment dels diners. I repartirem els diners ben repartits. I no li donarem diners a uns senyors que foten lli a Espanya que no l'havia fotut mai perquè els hi paguem una subvenció. I quan s'acaba la subvenció, s'acaba el lli. Que això ha passat. Hòstia, això és fotudíssim.
No hi passa.
I els anglesos diuen, han fet el Brexit. Escolti, els anglesos, vaig dir una cosa grossa, mai han sigut europeus. Mai de la vida. Mai de la vida.
D'alguna manera no es van introduir inclús el codi de circulació, la manera de circular, i sempre s'han relacionat econòmicament més amb els Estats Units.
Però malgrat tot, continuo dient que Europa és positiu, en el sentit, diríem, més ampli de la paraula.
El concepte d'Europa sí.
El concepte d'Europa és positiu. Evidentment que hi ha els matisos.
Sigui amb els matisos que siguin.
Sí, els matisos que siguin. Perquè és que si no, llavors, jo diria que estem en una situació d'indefensió.
Apaga i vámonos.
No apagarem encara, no apagarem perquè ens queden uns minuts i us volia plantejar un altre tema. Ara, si voleu marxar,
No, no, no.
Sou lliures.
Ho dic per aprofitar el que n'estava dient. Ja, ja, ja. Ja, ja. M'ho posava, posava en safata.
Sí, sí. Bandeja, no safata.
En safata, safata de plata.
M'agrada bandeja.
També. Com vaixell i barco? Pots o ampolla botella. Dimecres, dimecres que ve. Dia Internacional de la Dona. Uf. No sé quina és la vostra, no. La vostra mirada, com veieu la dona i el paper de la dona en la nostra societat.
A mi m'agradaria fer un comentari. Jo dissabte, a l'escola on estic, que vam fer el dia de jornada de portes obertes, i sempre hi ha un reconeixement als últims que s'han presentat a la selectivitat, a les notes, són matrícules a la selectivitat, bueno, en conjunt, no? En aquest cas, i per primer cop aquest any, vam tenir a l'escola 5 noies, cap noi. Penso que avui per avui seguim estant, diguem-ne, en una posició discriminada i que tenim tot un lastre que anem arrossegant, cultural, però que sempre he cregut que amb el temps es anirà resolent. El que passa és que...
Temps.
Molt de,
però
sí,
molt de temps.
Ja en portem molt. De totes maneres, si comparem, per exemple, fa 60 anys on estaven les dones i on estem ara, veiem un avanç. Ara, el que és de vegades indignant és que fent el mateix s'hagi de tenir un salari inferior. Això és una cosa que no s'acaba d'entendre.
Bueno, jo diria que el Dia de la Dona és sempre. És sempre perquè... la dona és també responsable de com es troba la dona. Sí. La dona és l'educadora dels fills. Jo he tingut una gran mare, no? He tingut una gran mare. La meva mare mai, jo no crec que mai estigués marginada, perquè ella es va saber agafar el seu territori, no? És veritat, jo ara tinc una exposició al monestir, jo fa anys que estic conscienciat, no? Una amiga meva sempre diu que els homes sou tontets, i és veritat, el sexe fora és la dona.
Tampoc és això, eh?
Sí,
tampoc
és
això, eh?
No ens farem de menys, ara.
No. No.
Per encombrar la dona, els homes sí.
No, això és una mica conya, però al fons és veritat. La dona, amb aquests anys, s'ha anat espavilant moltíssim, ha anat creixent. El que diu la Lourdes és veritat, per això et veus els que fan el MIR, el veus amb els notaris, ho veus amb els jutges, que la dona va agafant terreny. L'home s'ha dormit en sus laureles. L'home, la dona, l'ha educat malament, que això és veritat. I els nois d'ara són els nois passius. És que jo els veig, mentre les dones són lluitadores, que volen tirar endavant. L'altre dia es van reunir les tres nebodes meves que em van vindre a ensenyar al meu nebot, no? I veies les queixes que tenen de les seves parelles, que diuen, és que són immadurs. I és veritat, sí. Tu estàs amb joventut i és molt més madura la noia que el noi.
Però això sempre... Sí, no, però sempre. Jo potser ara es veu... Potser sí, jo ara una es mica veu més, eh?
Vull dir, ara es veu amb una, la es dona amb potència, sí. I el nano despistat.
El nano amb els videojocs.
Sí, vull dir, és una cosa que... I després parlant de les meves nebodes, vaig dir, cony, pues, escolta'm, si jo que em pensava que era masclista, no sé què, no sé quan, que faig intensa, no sé, naturalment, dic, no, però si està, són més tontets aquests nens jovenets que jo, vull dir...
No es pot generalitzar, a mi no m'agrada generalitzar, bueno, però
clar que hi ha casos i casos, no? Però jo veig la dona potenta, la dona que té ganes de tirar endavant, i el nano que es distreu, sí, efectivament, amb el videojoc. I això és molt trist.
Jo l'altre dia vaig veure unes declaracions d'un diputat europeu, polonès, que va haver-hi una diputada espanyola, que va estar molt bé, molt, evidentment, allò és una vergonya aliena impressionant, però aquell home té a darrere una quantitat de gent de jove polonesa impressionant. Impressionant, eh? No ens ho podem imaginar. Per tant, perquè està allà, vol dir que l'ha votat molta gent, Per tant, hi ha molta feina a fer encara, hi ha molta feina a fer i molta feina de mentalitat. O sigui, les actituds són molt importants a la vida, i nosaltres, les actituds nostres moltes vegades estan fora del circuit de la dona, perquè evidentment doncs, ja portem una cultura, ja portem una inèrcia en la qual no ens n'adonem. algunes vegades algú sempre parlava en femení, quan m'enviava emails i així, i ho vaig trobar que estava molt bé. Bueno, la diputada
jo
també...
No, eh? Del... Jo, quan això també volen fer agafar nois i noies, companys i companyes, em rebenta.
D'acord,
la veritat.
D'acord, però vull dir, però que es parli en femení tampoc no em sap greu. Jo no
podem
ho faré,
parlar
però...
de les persones.
Sí, exacte, segons, sí, sí.
Les persones.
Però, evidentment, hi ha falta recorregut. El que passa és que les dones han sigut molt valentes durant tots aquests segles, no? Des de la Rosa Parks en el seu dia, de que va a Santa Anna, amb un autobús que no estaven prohibits. Que
sí, jo crec que les
han revolucionat. Aquests gestos han sigut molt importants a la vida, no? I, per tant, jo penso que s'han fet coses interessants.
Però justament perquè han estat sempre en aquest paper secundari, han hagut de fer un esforç extraordinari per intentar arribar allà on, on haurien d'estar, no?
Jo crec que penso,
revolucions... És una lluita constant.
És una lluita constant.
Les grans revolucions les han fet les dones des del segle XIX, ja em sembla.
Per això em sembla bé que hi hagin aquests dies que es faci el... Dia de la Dona Treballadora, i per tant anem a dir...
El Dia de la Dona, abans era de la Dona Treballadora, és el Dia de la Dona, penso.
Sí, però vull dir que
sí, perquè la dona que està a casa...
També treballa. Això és... Hi havia fa molts anys un estudi de Sadi que deien que si havien de calcular el sou d'una dona, a més amb la quantitat d'hores que arriba a fer i que no té vacances, i bueno...
El problema no és com treballa, perquè és un treball diari, o sigui, constant, anar comprant, això... Però ara hi ha molta gent que... Vamos, jo a casa em vaig a comprar, faig el menjar, no tant com la meva dona potser, el que no faig és planxar i rentar la roba, perquè si no ho destrossaria o la cremaria.
Oh, destrossaria? Aquesta és l'excusa per no fer-ho.
Totalment d'acord, però és una feina.
Així no m'hi poso jo, ho fas tu.
No, repartir la feina. Jo penso que repartir la feina...
Això és una altra història.
Mira, la feina domèstica, ja sense dir qui s'encarrega, si és home, dona o qui sigui... Sí. La feina domèstica és una feina ingrata.
Totalment.
No s'acaba mai de la vida i ningú no la reconeix.
Totalment.
Jo vull d'això anava a dir una cosa que jo crec que d'alguna manera s'hauria de reconèixer aquelles dones que han estat a casa i han treballat a casa i que després, al moment de la jubilació, no tenen dret a tenir una pensió. Què és això? Vull dir, la prestació del senyor s'hauria de repartir entre dos. Vull dir, està claríssim, o la del senyor o establir una per les senyores. Si s'hagués de pagar una... Home, no, per això...
Bueno. A veure què ens explica l'Eduard, que em sembla que també té opinió sobre el tema.
Sí. Jo d'entrada ja dic que això dels dies dedicats a alguna cosa, a mi em sobren. I com deia el Lluís, pues, el Dia de la Dona és tot l'any. Bé, dit això, vull dir, un dels problemes greus que jo penso que hi ha quan es arriba a aquest punt és que hem de comptar que la biologia té un pes en totes les relacions humanes i la biologia de la dona és la que és. Sí. La dona és la portadora de la vida, d'entrada. I per tant, això, aquest és un condicionant en una societat com la nostra, europea, podríem dir, que el tema del treball i de les hores d'ocupació i tal està molt... Jo penso, l'evolució de la societat ha fet que s'ha anat mecanitzant una sèrie de coses que abans eren imprescindibles fent-les a mà, ara hi ha una màquina de rentar, ara hi ha moltes coses, però, òbviament, com tu apuntaves, Carme, hi ha una feina que s'ha de fer, i aquesta feina, de forma automàtica, inclús amb les parelles que estiguin en un nivell de relació més, diguéssim, civilitzat, automàticament, per la preferència, passa a ser a càrrec de la dona. Després es pot negociar, es pot parlar, es pot tractar, i llavors es pot dividir, tu em dius tu, doncs tu cuines, tal, no passa res. Molt bé. Però hi ha un efecte biològic que aquest és el que és. No sé si arribarà el moment que no serà així, però de moment és el que és.
I això
el que li passa és que, aleshores, quan la dona s'ha incorporat a la feina, professionalment fora de la casa, això s'ha accentuat perquè aleshores és, si jo estic tinc una activitat, dic, de aleshores els que siguin, i a ser possible haig de ser les mateixes que pugui fer un home, en nombre d'hores, automàticament hi ha una cosa darrere, que és la casa, que hem de buscar una solució perquè això no quedi. I després tenen els fills sobretot quan són petits, fins que no arriben a l'adolescència, que es poden moure pel seu compte. I aquest és un condicionant que només hi ha una solució, i és que la societat estigui muntada, estigui preparada, doni suport, entre tot tipus de suport, no només econòmic, de tot tipus de suport, perquè aquesta realitat i aquesta justícia que es té que aplicar amb la feina de la dona es pugui realitzar de forma que no sigui estressant. Perquè el que passa en aquest moment és que hi ha unes dones professionals, actives, potents, adequades, intel·ligents, que funcionen fantàsticament, però estan sobreestressades. És el superhuman, és la dona que...
La superhuman no existeix.
Ha d'estar,
amb salut, es paguen en salut. Moltes dones s'acaben en depressió perquè l'atenció no la suporten.
Dic això per situar-ho. Llavors resulta que aquesta dona ha de fer un sobreesforç per poder fer una cosa que tenia que fer amb tota la naturalitat del món.
Sí, però biològicament, Eduard, potser hi ha diferències, però intel·lectualment no, eh?
No.
Actualment totes som iguals i, per tant, hem de dir, doncs, les dones iguals i són més intel·ligents que
els homes. No, jo no dic que no siguem iguals. Jo et dic una cosa, per exemple...
No, quan has dit biològicament...
No, l'inicia una altra tertúlia perquè no tenim temps, eh?
Qualsevol inauguració d'una exposició d'art pictòric, tal. Qualsevol reunió parlant de llibres, que es faci una llibreria de presentació, qualsevol, el teatre auditori...
Sobretot de lectures.
Percentatge més gran, dones.
Sí.
No falla.
Sembla que l'únic lloc on hi ha més homes que dones deu ser un camp de futbol.
Jo per això sempre dic...
Ei, espera't, perquè encara han d'arribar unes quantes.
Les que van, deixa-les anar.
Bueno, jo sóc una d'elles, jo hi vaig, de tant en tant.
Presentava un llibre i vaig dir, si presentes el llibre... presenta-la amb pantaló curt i una pilota. I tindràs més homes allà al públic.
Molt bé. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquesta primera tertúlia de la setmana. Que vagi molt bé. La setmana ens tornem a trobar dilluns que ve.
Molt bé, gràcies.
Molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia. Adéu.